Continuem en la segona hora de No Anim en Manual. Avui, com sempre, tindrem molta participació infantil i juvenil. Començarem amb un dels contes inventats de No Anim en Manual. Aquest estiu deixam que siguin els infants els que triïn l'audioconte de la nostra biblioteca i aquesta setmana, en tanta calor, han triat un conte d'estiu sobre una piscina, uns infants, un padrí i un extraterrestre. Amem que conta, que conta. També passarem una estona ben divertida posant a prova a un pare i la seva filla. Tindrem plans i recomanacions enviades per infants i adolescents i un campus arqueològic, on nins i nines aprendrem com és la feina d'un arqueòleg amb l'ajuda de l'arqueòloga Núria Jiménez, que avui ens ensenyarà la teoria i també la pràctica amb molts reptes. Estau preparats? Idò, arrenca ja la segona hora de No Venim en Manual.
Voleu contar un conte?
Sí, sí, sí!
D'aventures de superheroi de castell?
Amb pirates i princeses?
I un cavaller!
I un cavall!
I un mòbil!
Minut de conte!
Hi havia una vegada uns nins, na Mili, na Francinani i na Dèbora, que tenien tanta calor, era estiu, que no tenien ganes ni de caçar Pokémon. Fins que na Mili va dir...
El meu avi Miquel ha arribat del seu viatge pel Carib i té una piscina. Hi anem?
Sí!
Els pares els varen acompanyar al padrí de na Mili i ja estaven tots amb banyador a la piscina.
Jugar amb el surf?
Ja els tens a tots movent cames i peus mentre na Mili tractava de mantenir-se damunt la taula de surf. El problema és que, després d'una estona, ja estaven tots cansats de fer ones i el joc va durar molt poc.
Que vos pareixia anar a prendre el sol una estona?
No podem. M'he deixat la crema solar a casa.
Oh, doncs serà millor tornar a la piscina.
Llavors, la colla d'amics va anar un altre cop a la piscina de l'avi de na Mili. Però, què era allò que hi havia a l'aigua? Na Mili va començar a cridar. Na Dèbora i na Francinaina es van quedar impressionades. Sabeu què havien vist? Una gran aleta de tauró, al bell mig de la piscina.
Primer final.
L'aleta va començar a moure's, mentre els amics, amb molta por, s'apropaven a veure de què es tractava.
I si és un tauró blanc?
He llegit a una revista que és el més perillós que hi ha.
Ai, però de sobte va sortir de l'aigua una altra aleta, i una altra, i una altra, i una altra. Fins a 6 aletes varen sorgir de l'aigua.
Què és això?
6 taurons?
No, estan massa a prop per ser 6 taurons.
Llavors va començar a sortir de la piscina un cap semblant a la mescla d'un peix i una granota. Què era això? Al mig de la piscina s'havia aixecat una criatura mig verda, mig blava, extremadament lletja i amb 6 aletes a l'esquena, que intentava comunicar-se amb els amics.
Què?
Què?
Tu entens res?
Jo no.
Què devia voler dir? Llavors, na Mili va tenir una idea.
A casa dels meus padrins tenim un traductor de nadons que va comprar la meva mare quan va néixer el meu germà petit. Mai va funcionar, però per provar...
I així ho van fer. Na Mili va anar a buscar l'aparell i el varen posar en marxa. La criatura va dir...
Hola.
Funcionaria bé?
Com va?
Estàs segura que això funciona bé?
Jo crec que sí. Anem a continuar. sóc aquí perquè estava viatjant des del meu planeta a visitar uns cosins taurons de la Terra, però resulta que estava passant una calorada aquí a Mallorca i m'he aturat aquí al vostre safareig a fer un cap ficó. Espero que no vos molesti.
Caram, tots es varen quedar de pedra. Van deixar aquell ésser remullant-se una estona fins que va agafar la seva nau. Ho conten a algú i no s'ho creu.
Segon final.
Ah!
Un tauró a la piscina? Però com podia ser?
Però com pot ser? Per on ha entrat?
No sé, però la veritat és que no es mou gaire. No sé si està bé. Potser està ferit.
Vaig entrar. Hem de saber què passa.
Estàs segur?
Sí.
I n'Emili es va ficar a l'aigua preparat pel pitjor. I de sobte...
Ah!
Ah, què et passa? T'ha mossegat?
No. Ah, quin noi. És lliscós, com aquelles criatures de joguina que creixen dins ous quan es fiquen dins l'aigua.
I és que no ho creureu. Resulta que aquell tauró enorme era una criatura de joguina, d'aquelles que venen dins d'un ou i que creixen en contacte amb l'aigua. Se l'havien oblidat a la piscina l'estiu passat i havia crescut tant que ocupava la meitat de la piscina. Entre tots, varen aconseguir treure el tauró de joguina de la piscina i, afortunadament, el dia següent havia perdut l'aigua i tenia el seu tamany original, el d'un ou.
Tercer final.
Què podia ser allò? Cada vegada s'apropava més.
És un tauró autèntic!
I de sobte, varen sentir unes rialles emergint del fons de la piscina.
Increïble! Els taurons saben riure!
El tauró va començar a sortir de la piscina.
Oh, no! És un tauró mutant que ha evolucionat i és capaç de sortir de l'aigua!
I, en efecte, el tauró estava sortint de l'aigua. Cada cop més a prop. Mare meva, era terrorífic, era espantós, era...
Padrí Miquel!
Sí, senyor. Era el padrí d'en Emili.
Vos he espantat, eh? Tenia aquesta aleta d'un carnaval d'un dels nets i vos he vist tan avorrits que he pensat. Au, Miquel, vés a animar la festa, que aquests al·lots... I que no és guapo, això.
Al principi, els tres amics havien passat tanta por que no tenien cap ganes de riure. Però després ja li van trobar la gràcia. I ara, de tant en tant, n'Emili convida amics a la piscina i el padrí Miquel espera amagat. Aneu alerta si us convida.
Ja sabeu que No Venim amb Manual ens agrada molt jugar, fer test, mesclar generacions. Per això avui tenim aquí a un pare i una filla que venen disposats a fer un test. Ells són Nugo i na Paula. Hola!
Hola!
I que esteu preparats?
Sí.
Sí, ui, un dit un pot tímid. Avui volem veure si coneixeu els gustos de l'altre. I a menys si coincidiu o si descobrim alguna sorpresa. No passa res si no encertau, perquè és per passar una estona divertida. Preparats?
Sí.
Vinga, idò començarem amb unes preguntes ràpides de qui és més. Jo diré una situació i vosaltres heu de dir jo o heu de dir ell. I a menys si coincidiu. Començam. Qui dorm més?
Ella.
A veure, Paula, tu dorm més que el papà. Sí, heu coincidit. Sí. Qui té pitjor despertar el dematí?
Jo.
La Paula, també.
Qui menja més ràpid un tros de pastís?
Jo.
També. Per ara, na Paula, no. Sé que ho fa tot més. Qui s'enfada més quan perd un joc?
Ei.
Sí, vale. Aquesta, sí.
Qui diu més vegades? Ara vaig...
Jo també.
Jo.
Sí.
Jo.
Tots dos, empatats.
Tots dos, sí.
Empatats.
Qui canta pitjor sa dutxa?
Jo.
Que va, cantes, que cantes a la dutxa.
Molt bé.
Cantes K-pop allà,
sí.
Molt bé. Qui deixa més coses desordenades per casa?
Bueno,
sí,
aquesta sí.
Ana Paula. Qui té més paciència?
Ell.
Sí, papà diu que sí.
Crec que sí.
I a mi, pregunta important, qui conta els acudits més dolents?
Ana Paula, això, Ana Paula. Però te fa riure, malgrat que sigui molt, molt dolent, dolentíssim.
Ell també en fa. Això s'ha après d'ell, els acudits dolents.
Sí. Ella m'ho conta després, jo els hi agaf. Jo...
Fes un bon duet, sí. Molt bé. Vinga, ara ve la segona part del joc. Vos faré una pregunta sobre l'altre i heu de dir si ha encertat o no. Men, Paula, quin és el color que més li agrada al papà? Què diries?
Verd.
El verd. Ha encertat?
Sí, sí, sí.
Molt bé. I quin és el color que més li agrada a Paula?
Jo penso que és el vermell.
No.
Ai. Men, no. prova un altre.
Taronja.
Yes.
Ah,
yes,
molt bé. La segona ha encertat. Quin és el menjar que més li agrada al papà? Ai.
Pizza?
La porcella.
Ai.
No.
Comença per P, eh?
Sí.
I quin és el menjar que més li agrada a Paula?
També és la porcella.
Sí.
Sí, sí. I deien corteza.
Una de les tres. Una de les tres.
N'hi ha més que li agrada, no?
Sí.
Amem aquesta, si l'encertes. Quina és la pel·lícula que més li agrada al papà?
Stranger Things?
Una sèrie,
sí, darrerament, sí.
Amem, quina pel·lícula li agrada més a Paula?
Carreres K-pop, això...
Aquesta l'hagués encertat jo i tot, eh?
Sí.
I la darrera, quin creus que és el pla que més li agrada al papà fer amb tu plegats?
Ir d'excursió amb conmigo.
Anar d'excursió?
Anar d'excursió, beníssim.
I quin pla li agrada més a Paula fer amb tu?
Anar al parc.
Anar al parc a jugar.
Tots els parcs de la ciutat, sí. Tots.
Heu anat a tots?
Sí.
I vos heu passat bomba?
Sí. Bomba.
Molt bé. Idò, heu coincidit amb un munt de coses, ho heu fet superbé. Vos coneixeu molt l'un a l'altre, eh?
Pareix que venim tots junts i tot.
Sí.
Sí, no?
Sí.
Vinga, idò, a més, si per acabar sabeu dir adéu junts, ben plegadets així, que soni molt bé. Vinga, a la una, a les dues i a les tres...
Adéu!
TV3 Ràdio és entreteniment.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
I després d'escoltar aquest test a Paula i Nugo, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci i recomanacions que ens expliquen directament infants i joves. Començant, com sempre, en l'agenda de plans feta per un dels nostres reporters.
Bon dia, som en Rubén i avui vos duc molts plans per infants, joves i per fer en família. Apunteu! Començam en contacontes, dia 15 de juliol tindreu el de la Gallineta Vermella a la Biblioteca Municipal de Campos i el mateix dia a la Biblioteca de Solla un mar de sensacions. Seguim amb festes d'estiu. A Sant Ferriol de celebraran el cap de setmana qui ve amb activitats com un open d'escacs, demostracions de ball i sopar de fresca. Més plans. En el casal de joves de Formentera hi haurà activitats ben diferents aquest mes. Dimarts 14, taller de cuina. Dijous 16, avions de paper. I dimarts 21, guerra d'aigua. Dia 24 de juliol hi haurà jocs al carrer, a Camp Redó. I acabam amb una proposta de biblioteques de Calvià per a nens entre 6 i 14 anys. Convertir-se en grans exploradors de lectures i completar missions lectores. Trobareu més informacions a xarxes socials. I fins aquí, l'agenda d'aquesta setmana. Adeu!
Gràcies, Rubén, ens ho apuntam. I ara continuem amb una proposta relacionada amb gaudir dibuixant la naturalesa. Escoltau.
Hola, som la Sara Mercè i de part del Museu de Ciències Naturals de Solla vos inform que estan fent un taller juvenil d'il·lustració naturalística. Està a càrrec d'un il·lustrador professional, que no és Miquel Camio, i això és per joves a partir de 12 anys. És totalment gratuït, però té places limitades. Va començar ahir, dia 10, i també se farà dia 13 i dia 17 de juliol en el Museu de Ciències de Solla de 6 a 8 del capvespre. Tenim pensat fer més activitats, com per exemple un concurs de fotografia. Per inscriure-vos en aquest taller d'il·lustració, trobareu informació i el formulari d'inscripció a l'Instagram de l'Espai Jove de Solla.
Moltes gràcies, Sara. I avui hem de dir que les recomanacions d'infants i adolescents han d'afegir les de pares i mares, perquè ells també ens envien propostes perquè pares i mares també gaudeixin de seu temps lliure. Escoltau aquesta que ens ha enviat Nelida.
Hola a todos. Hoy os vengo a dar un consejo para los papás y para las mamás, que también os tenemos que cuidar. ¿Y sabéis cuál es? Uno muy sencillo. Acercaros a vuestro casal de barri, ese que tenéis cerca de casa, cerca de vuestro trabajo, y preguntar por las actividades que ofrecen. Veréis que hay un montón de actividades muy interesantes, como puede ser entrenamiento, zumba, pilates, yoga, pintura, teatro. Cada casal ofrece diferentes actividades y os recomiendo que las podáis valorar para poder hacer. Porque no solo hacéis deporte, gimnasia y es saludable, es que hacéis amigos y os vais a reír muchísimo. No perdáis la oportunidad de lo que ofrecen los casals de barri para poder hacer cosas para cuidaros vosotros mismos.
Moltes gràcies, Lida. I encara tenim una altra proposta ben creativa que ens ha enviat una altra mare.
Hola, jo soc la Vicky i avui vos duc una activitat que m'encanta o està en lliure, l'aquarela. Agafeu una capseta d'aquarela escolar d'aquestes petites, un paper un poc gruixat que s'ha de banyar i cercau tutorial d'aquarela per principiants a YouTube, n'hi ha un munt. Però que no importa tenir coneixement de dibuix i que qualsevol pot començar a pintar floretes, pomes, fues, hi ha de tot. L'aquarela és molt barata, molt fàcil, ocupa poc espai i les taques se'n van amb aigua. En un tres i no res estareu pintant petit paisatge, ja vos ho dic jo. I fins i tot hi ha grups per juntar-se i pintar plegats al carrer, aquí a Palma n'hi ha. Jo sempre duc una plegueta, un pincell i una mini paleta dins la meva motxilla. I si tens un temps mort, faig petits esbossos de lo que veig en el carrer. Lo guapo és que no ha de ser perfecte. Basta en gaudir de fer-ho. Ja me contareu si ho feis.
Moltes gràcies, Vicky. Avui hem escoltat moltes recomanacions i propostes interessants pels pròxims dies i per totes les edats. I ara en tenim una altra. Ja sabeu quina. Idò, seguir escoltant No venim en manual, perquè després d'una pausa continuarem, com hem comentat al principi d'aquesta segona hora, amb un campus arqueològic.
IB3 Ràdio és diversitat.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga, em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Hola, sóc na Marta, m'encanten els esports i sobretot venir a la ràdio, en especial fer la secció retro en la meva predina.
Avui a No Venim en Manual hem preparat un repte molt especial. Ja sabeu que des de fa anys tenim la nostra secció d'arqueologia, la nostra arqueòloga Núria Jiménez. Bon dia, Núria.
Buenos días, ¿qué tal?
Molt bé. Però avui, Núria, farem un pas més, que sí?
Sí.
Sí.
Sí, sí.
Avui, nins i nines, vos convertireu en arqueòlegs.
Ué!
Que vos fa ganes?
Sí!
Idò, sabeu com ho farem?
No.
Idò, haureu de superar diferents reptes pràctics, però també haureu d'aprendre un poc la teoria de ser arqueòleg. És a dir, veniu a fer un curset express per ser arqueòlegs. D'acord?
Sí!
Vinga, perquè un bon arqueòleg, Núria, fa una mica de tot. No només excava, també observa, investiga, no? Se fa preguntes... ¿Por dónde comenzaremos, mem, por ser arqueólogos?
Bueno, tenemos que descubrir qué hace realmente un arqueólogo, ¿no? Todos tenemos bueno, en la cabeza qué es lo que es un arqueólogo, pero vamos a ver si realmente vuestra idea es la correcta.
Sí, que no es exactamente Indiana Jones.
No.
A mem, ¿vosotros qué pensáis que fa un arqueólogo así? Venga, rápidamente, ¿qué fa un arqueólogo?
Excavar.
¿Qué más?
Investigar.
Bueno, yo creo que primero hay un profesor. Primero excaves, después clasifiques el que has agafat. No sé, ya, no només es excavar ya.
No, yo el primero te peleas con el ministerio para empezar la excavación.
Primero has de conseguir financiament.
Que no haya nada allá abajo.
Venga, bé, deixaran la part burocràtica. Núria, què fa un arqueòleg?
Bueno, realmente, como dice Rubén, bueno, primero tenemos que prospectar y saber dónde vamos a excavar, luego hay toda una serie de papeleos y cosas que tenemos que hacer.
Part, sí.
Y una vez que ya nos ponemos a excavar, lo que hacemos es que cuando excavamos, vamos a aquel sitio y tras el proceso de excavación encontramos unos restos. Estos restos, pues depende de lo que encontramos. A veces encontramos un trozo de cerámica o un trozo de mosaico o cualquier cosa, pues... Pero lo primero... ¿Cuánto creéis que puede durar una excavación?
Mem.
Días.
¿Días? ¿Qué mes?
De días a años. A 5 años.
5 años. Y aquí días, años.
Meses, años, depende.
No se sabe, ¿eh?
Sí, incluso años. Siglos. Aquí tenemos Polendia, que lleva muchísimo tiempo en excavación y aún lo que le queda, ¿vale?
Se dedica dura, ¿no? Son
sí.
Largas. ¿Qué mes? ¿Qué mes el día de Manam?
¿Qué creéis? O sea, ¿qué es lo que os gustaría a vosotros si fueseis arqueólogos? ¿Qué os haría más ilusión encontrar?
¿Qué vos faría ganas trobar? Venga.
Jo crec que alguna cosa que no hagin trobat abans, o sigui, algun...
Algun
no sé,
misteri per resoldre.
Sí,
és la primera persona que troba qualque cosa.
Molt bé. Què els agrada cercar els arqueòlegs o
a
trobar?
A veure, realmente los arqueólogos sí, en tener un hallazgo que nadie ha encontrado, una villa que de repente te encuentras, pero a veces no es lo que encontramos, sino aquellos elementos, por muy pequeños que sean, que nos dan muchísima información. Pues no sé, una semilla quemada, un trozo de cerámica, un hueso, una espina de determinados elementos muy, muy pequeños, o quizás podemos sacar una ciudad completa o un edificio completo con solo una parte del arquitectónico, ¿no? Entonces, muchas veces no es tan importante toda la monumentalidad que podemos encontrar como a lo mejor pequeñas piezas que nos pueden dar la clave, ¿no?
Clar, ens ajuden a saber com era sa vida, ¿no?
Sí.
¿Y qué fou quan trobau un objecte? ¿Qué se fa?
Cuando encontramos un objeto, depende del objeto que encontramos. Principalmente tiene un proceso que es excavación, se dibuja, se fotografía y luego se vuelve a quitar, porque es como un libro que le quitamos las hojas y cada hoja que arrancamos ya desaparece la información. Si encontramos un trozo de cerámica o una pequeña estatuilla, cosas muy pequeñas, sí. Si encontramos, por ejemplo, pues un mosaico o un esqueleto, entonces tenemos que dejarlo quieto, medirlo,
no se toca.
Así que cuando vas excavando vas encontrando restos, pero si encontramos algo más monumental, sí, ¿vale?
I clar, vos trobeu moltes coses i no sempre són restes de coses antigues, no?
No, a veces estamos en una excavación que creemos que solo vamos a encontrar restos romanos y de repente te encuentras pues una colilla o te encuentras una lata, una botella. Entonces ahí nos ha desmontado toda la excavación, porque quiere decir que alguien ha llegado antes y nos ha hecho una zanja, hay una intrusión y entonces pues nos desmonta y nos descontrola toda la excavación. Entonces pues mejor que no nos ocurra eso nunca.
Claro,
que ocurre, ocurre,
¿no?
¿Eh? En alguna ocasión hemos encontrado pues en mitad de una excavación una zanja y bueno, pues te has destrozado pues todo aquello que pensabas que ibas a encontrar. Por eso es importante, chicos, que si vamos andando, vamos en algún tipo de excavación o en algún tipo de yacimiento, no toquemos, no rasquemos, porque podemos estar quitando información, ¿vale?
Molt bé, també hi ha arqueòlegs submarins.
Sí, hay muchísimos tipos de excavaciones y de arqueólogos. Muchas veces pensamos en arqueólogo como solo aquel el que excava, pero somos muchos que a lo mejor ahora, yo por ejemplo ahora me dedico más que a la parte de excavación, que ya la hice, pues más a la parte de divulgación, de didáctica. Luego tenemos arqueólogos submarinos, tenemos aquellos que solo estudian el polen, la semilla, restos microscópicos. Todos somos arqueólogos, pero con una diferente área. Estamos,
¿no?,
especializados en algo diferente. No quiere decir que no seamos arqueólogos por eso, pero no sueles excavar.
I vosaltres també estudieu moltes coses, entre ells les caques fossilitzades, no?
Hay una cosa que es muy importante, que son algo que mis alumnos saben, se divierten, se ríen cuando les digo el nombre, se llaman coprolitos. Los coprolitos, los coprolitos son cacas fossilizadas, ¿no? Y también nos da muchísima información de cómo se alimentaban pues esos animales, ¿no?
Molt bé, o sigui, ja ho sabeu, si vos trobeu una caca pot ser una gran notícia.
Sí, sí.
Pot donar molta informació.
A lo mejor no encontramos el animal, pero encontramos las cacas, pues ya tenemos allá. Ya tenemos un punto, es ese.
Molt bé, molt bé. Un gallifante. Bé, que ja començava a veure que ser arqueòleg és més complicat del que sembla, però, com deien, per aquí tots els arqueòlegs de vegades somien en fer un gran descobriment.
Sí.
Vosaltres coneixeu algun descobriment arqueològic, nins, que s'hagi fet?
La tomba de Tutankamon.
Per exemple, quin més? Vinga, mem. Quin altre descobriment? Doncs
pues, vaig mirar un documental que varen quasi... Estaven a punt de trobar la tomba d'una Cleopatra, però encara no saben si...
Estaven allà cercant-la, molt bé. Mem. Núria, explica'ns alguns dels descobriments més sorprenents de la història, venga.
Claro, bueno, de la arqueología que siempre está en movimiento, ¿no? Uno de los grandes yacimientos es el ejército de terracota, ¿no?, en China, que lo descubrieron pues unos agricultores mientras excavaban pues un pozo.
Por casualidad, ¿no? Porque muchos cosas se descubren
buscaban agua, sí, y de repente en vez de agua la pesan soldados de barro y aparecen como 8.000, ¿no?
8.000.
Sí. Bueno, lo característico de estos soldados es que ninguno tiene la misma cara, son totalmente diferentes.
Wow.
Yo se lo enseño a los alumnos cuando tenemos que reproducirlo o trabajarlos en clase, que cada uno tiene una cara diferente y bueno, pues imaginad el hallazgo, ¿no?
Imaginau que anau allà a cercar un pou i vos trobat 8.000 soldats,
sí,
tots en cara diferent. Tu què faries, Fèlix?
No sé,
al·lucinar una mica.
Donaria un museu...
Clar, clar. No te cabria cap teva igualment, per guardar-ho. Vinga, i més així troballes sorprenents?
Bueno, uno que es muy sorprendente, a mí siempre me ha gustado mucho, es Oxy. que son dos montañeros, pues haciendo excursión, encontraron un cuerpo en el hielo y pensaban que era otro montañero que había muerto hace poco, y bueno, pues cuando lo llevaron a analizar, pues tenía más de 5.000 años, ¿no?
Wow.
Gracias a ello, pues como muchas otras momias, sabemos cómo vestía, cómo se alimentaba, cuál fue su última comida, las herramientas que llevaba, y nos permite conocer un poco más ese periodo que, del tiempo, que a veces solamente encontramos huesos, ¿no? Las pinturas de Altamira también es otro hallazgo bastante importante. Se pensaban que era falso porque era tan grandiosa y tan brutal aquellos dibujos que había en aquellas paredes que, bueno, pues pensaban que, era, que eran incapaces de pintar así, ¿no? Y la dieron por falsa en un principio, ¿no? Y Pompeya, que es lo que a mí más me gusta quizás, porque es más la parte que más me toca a nivel clásico. Y bueno, pues han encontrado pues desde semillas fosilizadas, panes completos petrificados dentro de los hornos, grafitis en las paredes que nos permiten saber un poco pues cómo era la vida allí, ¿no? Y bueno, pues huellas incluso de personas que intentan escapar. O sea, creo que es uno de los yacimientos más interesantes.
Más impresionantes, ¿no?
El mecanismo de Antíquera también. Es un antiquitera, perdón, que era también pues unos buceadores buscando en el fondo del mar, pues también han encontrado, bueno, en un barco hundido encuentran una especie de máquina con más de 2.000 años llena de engranajes que era capaz de calcular los movimientos del sol, de la luna, los planetas, y bueno, es como entre comillas el primer ordenador de la historia, ¿no?
Que ho sabíeu tot això?
No.
Mare meva. Mm-hmm. Vinga, men, per a vosaltres també, si voleu convertir-vos en arqueòlegs, hi ha una altra assignatura imprescindible, que són les grans civilitzacions. Vinga, quines civilitzacions així de la història coneixeu?
Egipcios.
Egipte. Mesopotàmia. Romans. Grècia. Egipte. Molt bé. I si jo vos dic, per exemple, Egipte, que vos ven al cap?
Mòmies, piràmides...
I si vos dic Roma...
Soldats,
i si vos dic Japó, de samurais.
Samurais,
sí. Clar. Clar, tots associem en aquestes civilitzacions algunes coses molt concretes, però darrere de totes aquestes civilitzacions hi ha històries i curiositats que potser no són tan conegudes.
Claro, volvemos a las pequeñas cosas. En Egipto, pues uno de los grandes elementos y grandes hallazgos es el papiro, que se va a continuar, que son esos juncos que luego, tratados de cierta manera, pues se convierten en papel y nos va a permitir saber qué pasaba en el antiguo Egipto con todos sus escritos, ¿no? O en Roma, por ejemplo, el gran hallazgo que nos permite saber hoy en día cómo eran sus edificios, porque se han mantenido, es el hormigón. El descubrimiento del hormigón, ¿no? Que ha permitido pues que resista mejor el paso los edificios. De China, por ejemplo, un elemento muy importante es la seda. Durante mucho tiempo también se tenía como oculto cómo era la fabricación de la seda. Estaba prohibido sacar del país los gusanos, los huevos, ¿vale? Que es lo que permitía, pues, bueno, era un secreto que estaba, que podía ser castigado incluso con la muerte, ¿no?
Caramba.
Sí. En Grecia lo más interesante que a mí me parece es los edificios, ¿no? Los edificios podían ser, los pensamos en ellos que son blancos, pero tenían multitud de colores, estaban unos colores además super fofis. O sea,
¿y esas esculturas?
Sí, sí, las esculturas, los edificios, pensamos en ellos y vamos, que
te llamamos muchísimo la atención. Imaginaos esas estatuas griegas de colorines.
Los incas, solo pensamos en ellos, en las pirámides, en tal, pero los incas tenemos un sistema de escritura maravilloso como son los quipus, que están, bueno, escritura y contabilidad, que estaban hechos con nudos. En clase el año pasado creo que lo hicimos en el campus también, que eran quipus con, bueno, cuerdas, cada nudo registraba una cantidad, incluso luego se convertían en escritura, ¿no?
Molt bé, molt bé. Vinga, anem acabant ja la teoria amb un altre tema important, que són les errades dels arqueòlegs, perquè sí, també n'hi ha, no?
Sí, sí.
I algun d'aquests errors vos han ajudat a canviar la manera de fer arqueologia. Quines han estat algunes de les grans errades de la història de l'arqueologia?
Pues sí, sí que se han equivocado y bueno, hoy los arqueólogos afortunadamente trabajamos de una manera diferente, pero sí que al principio se excavaba y se buscaba pues de otra manera. Por ejemplo, uno de los casos más interesantes fue Troya. Tenemos a Sliemann, que quería encontrarla bajo cualquier... que luego estaba convencido que encontró Troya, pero no exactamente la Troya de Homero. Y bueno, pues para excavar pues destrozó bastantes capas que bueno, podían ser fundamentales para haber descubierto, para haber entendido mucho mejor, ¿no?
Claro.
El siglo XIX es que además se excavaba pues a base de dinamita para excavar wow. tumbas y o a pico, que hoy en día también se utiliza el pico, pero de una manera pues y bueno, de una manera muy puntual en determinados contextos que sí que se puede emplear, pero no de esa manera, ¿no? O en Pompeya, por ejemplo, pues igual lo que se buscaba era pues restos de joyas, objetos súper espectaculares, pero no por eso. Se nos pierden pues, esos otros restos pequeños como semillas. Sí.
I darrera pregunta, hi ha descobriments que són un misteri? Aquests sí. descobriments que no sabem mai sí. d'on venen, d'on surten?
Sí, de hecho, justamente con mis alumnos, con uno en particular, trabajamos mucho lo que son enigmas de la arqueología para poder descubrirlo de una manera pues muy científica, ¿no? Buscar esa parte científica que a veces no se le da, ¿no? Que a veces se piensa que todo es como extraño, pero todo al final, aunque a veces es complicado, es complejo.
¿Y quién son, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, tenemos uno que a mí me encanta, que es el disco de Festo, ¿vale? Que aún es la línea A y tiene un tipo de escritura que aún todavía pues no hemos conseguido descifrarla, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos en Perú pues esas famosas imágenes de monos, arañas, colibríes, ¿no? Que son las líneas de Nazca también.
Que, clar, que no se saben com se van a fer, ¿no? Porque
no, se
ven des
del aire, sí. Hay quien piensa que es un calendario, pero bueno, realmente es espectacular y aún realmente pues todavía no...
Molt bé, molt bé. Ja saben que fa un arqueòleg. Nins, ja tenim la teoria. Uau, per es nota.
Sí!
Sí! Hem descobert alguns dels grans descobriments, hem conegut curiositat de civilitzacions, errades, que hi ha misteris sense resposta, però ara arriba la pràctica. Estau preparats per l'examen d'arqueologia?
Sí!
Però segur?
Sí! Segur que sí!
Sobretot en Rubén, eh?
Sí, clar!
Idò, vinga, anem a posar música d'examen. Molt bé, hem posat Indiana Jones, si no te sap greu.
No, perfecte.
Us agrada aquesta música? Vinga.
Sí.
I de vinga, com ens posaràs a prova?
Bueno, no estoy sola, ¿vale? Ha llegado el momento y tengo pues, a una ayudante muy especial, que es Maya.
Molt bé, Maya.
Y ella se encargará de haceros alguna de las pruebas y yo os explicaré pues, un poquito las respuestas.
Molt bé. Vinga, Maya, començam amb un tortell, no? Tu ens donaràs pistes i hem de descobrir civilitzacions. Esteu preparats?
Sí!
I de música de tortell, vinga. Quan vulguis.
Vinga, comença a parar. Van construir la ciutat de Tenochtitlan damunt un llac, on avui hi ha Ciutat de Mèxic.
Azteques?
Correcte!
Comença a parar. Construïen piràmides i momificaven els seus morts.
Egipte.
Molt bé!
Comença per F. Van ser grans navegants i comerciants i ens van deixar un alfabet que és l'origen de molts dels actuals.
Fenicis.
Molt bé.
Comença per G. Les seves estàtues avui són blanques, però originalment estaven pintades de molts colors.
Grècies.
Comença per I. Feien servir els quipus per guardar informació.
Incas.
Ara.
Comença per M. Van crear un calendari tan precís que encara avui sorprèn els científics.
Romanos.
Maya. Mayas. Molt bé.
Comença per R. Van construir aqueductes, carreteres i un formió que encara avui sorprèn els enginyers.
Roma.
Molt bé, que només en queden dos.
Comença per B baixa. Van arribar a Amèrica gairebé 500 anys abans de Cristòfor Colom.
Vikings.
Molt bé.
I la darrera comença per X. Durant segles van guardar un dels secrets més ben protegits del món, com fabricar la seda.
Xina.
Correcte. Molt bé, molt bé. Veig que això de les civilitzacions ho duen bastant bé, Núria, no?
Sí.
Ho trobes? Vinga, i com continuarem ara?
Pues ahora vamos a ver si son capaces de adivinar para qué sirven determinados objetos que encontramos los arqueólogos, ¿no? No es nada fácil, pertenecen a épocas y culturas muy diferentes. Maya os dice el nombre del objeto y tendréis que intentar descubrir para qué servía.
Molt bé. ¿Preparats?
Sí!
Venga, idò... Primer objecte. Quin és el primer objecte?
Estrígil romà.
Què és un estrígil romà? Algú ho sap?
No.
Pues públic? Ja. No. Pares, no usan ningú. Núria, feien sopes. Venga, ja, ràpid.
És una pieza metàl·lica así curva con la que se limpiaban. Ellos no se lavaban con jabón, sino se utilizaban aceite, se untaban así un poco, se raspaban la piel y se limpiaban de esa manera.
Molt bé. Venga, següent.
Haniwa japonès.
Tampoc.
No,
no. No, podeu provar, podeu inventar, mem, que és un
Haniwa. Són figuritas de barro alrededor de las tumbas en el antiguo Japón y representaban a personas, guerreros, animales, ¿no? Que nos ayudan pues, a entender un poco cómo era la sociedad de la época.
Venga, un altre.
Fíbula visigoda.
Dels visigots.
Sí, això sí, ho has encertat mitja part. I
una fíbula imperdible con la que se sujetaban con la ropa como... Venga. Bueno, además, quien lo llevaba era como, pues tenía como un elemento más...
Era com de vestir.
Sí.
Molt
sí.
bé.
Puzzle yuc medieval.
Un puzzle medieval.
Un puzzle normal.
Bé, s'apareix una mica, però no.
Era una jarra llena de agujeros, ¿no? Parecía que es imposible beber de ella, ¿no? Y en realidad era un juego que había que descubrir el truco para conseguir beber sin que te derrames el líquido.
Mm-hmm. Mira, quan se divertien els medievals, sí. no? Cadascú amb els seus entreteniments. Vinga, un altre.
Poulaines medievals.
Un pou medieval.
En Joel va provar, també, si encerto alguna. ¿Y qué son?
Pues son unos zapatos con una punta exageradamente larga y que estuvieron muy de moda, que te hacía como muy elegante a quien las llevaba y, bueno, pues imagina, había que atarlas a la pierna para poder caminar.
Quines ganes, no? També és medieval, eso de una altra vegada.
La moda.
Venga, i eso darrere.
Tabí japonesos.
Jo que sé, un tabique.
Té a veure amb calcetins.
Com un calcetín de bambú.
No.
No, como una venda.
Mira, pues yo parecidos he tenido de pequeña. Son estos que llevan el dedo gordo separado del resto.
Ah, como esto, sí. Las chanclas japonesas.
Es como un tipo de calcetín.
Exacto, sí, sí, exacto. Sí. Son calcetins por dos chanclas. Mm-hmm. Porque nos entengan. Muy bien, fuerte sí. aplaudiment. Venga. Venga, mem. Vamos a seguir. Següent prova.
Venga. Bueno, pues ahora llega una de mis favoritas. Un arqueólogo ha escrito estas afirmaciones, pero en un lugar ha cometido un error. Vosotros tendréis que saber cuáles son las correctas y dónde se han equivocado.
¿Vale? ¿Están preparados por decir si es correcto o falso?
Sí.
Sí. sí.
Venga, ido. Primera afirmación.
Los romanos utilizaban grafitis para insultarse, hacer publicidad o declarar su amor.
Correcto.
¿Verdad?
Verdadero.
Verdadero.
Sí. Sí, sí, totalmente.
Molt bé. S'han trobat grafitis a Pompeia i tot,
sí,
no?
Sí, sí, hablando incluso era como una... Para hacer...
Un argot.
Sí, no, sino que, por ejemplo, pues si estabas enamorado o si no querías a alguien, pues lo dejabas muy claro a través de los grafitis.
Molt bé. Venga, la següent.
Los arqueólogos estudiamos dinosaurios.
¿Correcto o no?
No. Falso. Son paleontólogos.
Exactamente, muy bien.
Molt bé. Se nota que hi ha anat moltes classes de la Núria, eh? Així m'agrada. Sí. Molt bé. Venga, tercera.
En la antigua Roma existía un impuesto por la orina.
Sí.
Sí, sí,
sí. Sí, porque aunque parece increíble, servía pues para lavar la ropa, curtir las pieles que contenía pues esa moneda.
Era molt valuoso.
Era súper valioso y había que cobrar un impuesto para recogerla. Sí.
Alerta. Vengo, un altre.
Los gladiadores romanos siempre luchaban hasta la muerte.
¿Sempre lluitaven sí. fins al final?
Sí.
No,
yo siempre digo que tener un gladiador, aparte de que era como formaban parte de la élite prácticamente, costaba mucho poner en alza y poner en marcha...
Costaba dos veces, era una inversión.
Sí, sí, no, además había escuelas, se les trataba, se les daba súper buena comida y, bueno, pues había... De hecho, muchos de ellos lo que hacían es que cuando ganaban suficiente, ellos mismos se pagaban la libertad, ¿no? Y realmente era mucho lo que se invertía en ellos como para que...
Porque cada vegada...
Sí. Nada.
Fos una lluita...
Como en el futbol.
A veces luchaban y morían, pero no era lo habitual.
Venga, esa cinquena afirmació.
En la Edad Media todo el mundo pensaba que la Tierra era plana.
Sí, ¿eren tots terraplanistes?
No tots.
Ja n'hi havia que sabien que no.
Sí.
Molt bé. Venga, la sisena.
Las pirámides de Egipto fueron construidas por esclavos.
Verdadero.
No.
Mirau-me.
No.
Falso. El cine ha hecho mucho daño. No digo que no utilizara esclavos, pero había verdaderos poblados alrededor de las pirámides. Tenemos restos arqueológicos además de ello. Y no, es el cine el que nos ha dicho que...
Y había trabajadores especializados.
No, había verdaderos constructores, arquitectos que planificaban. De hecho, cuando el río Nilo se inundaba, hacían trabajos comunitarios todos los egipcios para colaborar en la construcción de las pirámides.
Venga, eso de herrera.
Los antiguos egipcios dormían sobre almohadas de piedra.
¿Qué trobau?
Falso.
Verdadero.
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 Sí, sí, sí.
Qué incómodo, ¿no?
Bueno, Hay que, como siempre me decían a mí un profesor, hay que colocarse en la mente de cada civilización y para poder entenderla.
Claro, que también les ayudaban a conservar los pentinats.
Sí, sí, servían para mantener la cabeza elevada y te ayudan pues esos peinados.
Ahora todavía se aixecar un mal de cap, de sí. ¿No? Molt bé, anem a la següent fase, venga. Ja estàveu a prop d'aconseguir el carnet, no?
Sí, sí, sí.
Vinga, ens falta una habilitat molt important perquè, Núria, un arqueòleg també ha de saber idiomes.
Sí.
Sí, ¿eh?
La arqueología es un trabajo internacional, ¿no? Y puedes participar en una excavación en Egipto, en Italia, en Grecia, en Francia, ¿no? Y es importante pues, tener los máximos idiomas posibles, ¿no?
Molt bé. I d'acord, nosaltres avui tenim la sort que tenim aquí en Isabela, entre els nostres tertulians, és el nostre corresponsal de Nova York, ella xerra fluidament diferents idiomes i ella ens posarà la prova com a futurs arqueòlegs. Isabela, vinga, mem, tu què ens proposes? Vinga, mem, hem d'imaginar que som arqueòlegs.
Vale, imagineu que som arqueòlegs i esteu excavant pels diferents països. Jo us plantejaré diferents situacions i vosaltres haureu d'intentar dir la frase en anglès, italià i francès. I després veurem a mem si heu encertat.
Tu ens diràs si ho han dit bé o no, mem.
Sí.
Vinga, la primera situació. Què tenim?
Vale. Heu trobat una moneda romana. Com direu, he trobat una moneda.
Mem, en anglès.
I found a coin!
Bueno, sí. Molt bé. Vinga, en italià.
He encontrat una moneda.
A mi em consegui en italià, Isabela.
Ho he trobat una moneda.
Molt bé. I en francès, nins?
Si trobassi...
No, mem, Isabela. En francès com és?
He trobat un pièce de monnaie.
Molt bé, molt bé. Vinga, anem a la següent. Vinga, menys si l'encertam més. Vinga, Isabela, la següent situació.
Vale, un company està a punt de tocar una peça molt delicada. Com direu? No toquis.
Stop.
Don't touch Stop. It! Don't touch this!
Molt bé, com? Molt bé. Vinga, i en italià, com ho direu?
Non toccato.
Sí, mem.
Non toccarlo.
Non toccarlo. Vinga, i en francès? Isabela.
No sé toccarlo.
A mem, algú sap, no?
I nadie sabe francès.
A mem, Isabela, te necessitam.
No lo trospa.
Molt bé. Vinga, tercera situació, anem a complicar-lo una miqueta, eh? La darrera ja és més difícil. Vinga, com és la tercera, Isabela?
Necessiteu continuar excavant, com diríeu? Necessito un pinzell. I need a brush.
Molt bé. L'anglès el tenim superdominat. A més, en Rubén s'ha fet el representant, eh?
Sí, ja saps l'únic que fa. Vinga, vinga, vinga.
T'han deixat a tu, com te va bé, eh? Vinga, en italià.
Necessito un pinzello.
No, si italià encara no el tens dominat.
No.
A veure, com és Isabela?
Mi serve un pennello.
Molt bé, i en francès?
Ja hi
veus un dupeneu. Estàs llegint, no vas,
sí.
Eh? No llegeixis. Bé, tapa, Isabela. Com és, Isabela?
J'ai besoin d'un pinceau.
No sonava igual, igualment. Vinga, i això darrere ja és una frase més ja complicada, no, mem?
Vale. Ha arribat el gran moment. Acabeu de descobrir una tomba que ningú havia trobat mai. Com diríeu? Atureu-vos, acabem de descobrir una tomba. Crideu a tot l'equip.
Vinga.
Stop, look here, look here.
Stop looking here, I found a coin. I found some things.
Bé, està bé, però no és exactament. Has mesclat una mica. A mi, Isabela, com seria en anglès?
Stop, we just discovered a tomb. Call the whole team.
Molt bé, i en italià ja te deixem a tu directament.
No, no, en italià, bon,
no. No.
Fermatevi, abbiamo appena scoperto una tomba. Chiamate tutta la squadra.
Molt bé, i en francès?
Arrêtez, nous venons de découvrir une tombe. Appelez toute l'équipe.
Molt bé, fort aplaudiment. Heu après un poc.
Eh? Sí.
Gràcies, Isabela. Molt bé. Tanta sort que teníem en Isabela, perquè si ho haguessin de dir tots els altres, ens hagués costat una mica. Vinga, anem a la darrera prova. Ja heu demostrat que coneixeu les grans civilitzacions, que sabeu identificar objectes, detectar errors històrics, fins i tot parlar com a arqueòlegs en anglès. Els altres idiomes han de millorar una mica.
En anglès, jo i
Joel. Bueno, jo.
Els altres en saben, però no ho han dit perquè vos han deixat a vosaltres. Ah, que sí?
Clar,
sí. M'estat generosos. Vinga, i acabam amb la darrera prova perquè ens falta una qualitat molt important. Quina és, Núria?
Pues lo más importante de todo siempre en todas las áreas, la creativitat.
Ups.
Sí, creo que los arqueólogos no siempre tenemos todas las respuestas. A veces tenemos que pensar, repensar y ver qué hipótesis podemos plantear para llegar a aceptar y entender lo que tenemos delante, ¿no? Y ahora voy a presentar tres auténticos expedientes X de la arqueología para que penséis de una manera científica, ¿vale? Que es muy importante.
Y creativa.
Claro, y creativa.
Bé, anem a posar una música així una mica de misteri. Molt bé, ja està. Conta'ns el primer misteri.
En la isla de Pascua hay casi 900 estatuas gigantes de piedra, los famosos moáis, y algunos de ellos pesan más de 80 toneladas, ¿vale? Incluso tenemos la mitad del cuerpo solamente fuera. Durante siglos nadie entendía cómo habían conseguido moverlas desde la cantera hasta el lugar donde hoy se encuentra. Pues, ¿cuál sería vuestra teoría y cómo creéis que se...?
Creativitat. ¿Com se varen moure aquestes estàtues que algunes pesen més de 80 tones? Idees?
Jo trobo que les han fetes allà.
Les han fetes allà. Més hipòtesi.
Que varen agafar... cavalls...
En cavalls?
Cavalls, de tot.
D'acord, més idees.
A millor varen aprofitar un dia que plovia i es fan que estigui banyat i patinava més.
D'acord.
Alienígenes.
Clar, aquesta sempre... I en sa música va molt bé. ¿Sabem, Núria, alguna cosa de què va passar?
Hombre, los pobres alienígenas deben de estar saturados con todas las cosas que les atribuimos.
¿Sí?
No, realmente se desplazaban con cuerdas, balanceándolas poco a poco y, bueno, pues como si las estatuas caminaran, ¿no?
Això és la idea que hi ha,
sí,
no?
Sí, és la idea que hay hasta el día de hoy, ¿no?
Vinga, anem a un altre misteri.
Pues hace más de 100 años, este me encanta, particularmente apareció un libro muy extraño.
Atenció.
Escrito en un idioma que nadie aún ha conseguido descifrar y contiene dibujos de plantas que no existen y símbolos desconocidos, ¿no? Se llama el manuscrito Voynich. Y sí que es verdad que es un idioma completamente creado porque aparecen repetidas formas, frases. Y bueno, pues si vosotros fueseis arqueólogos, que lo acabáis de encontrar, ¿qué creéis que haríais intentar descubrir qué pone, ¿no?
¿Qué faríeu por intentar descobrir aquest llibre que no saben què posa? Què faries tu, Fèlix?
Anar al lloc on se va descobrir i
cercar proves.
Cercar proves i després...
I tu, Amanda, què faries?
Jo crec que mirar a ver si és un idioma parecido a algún otro.
Intentar cercar referents, molt bé, bona idea.
O los egiptos que encontraron la piedra. Y pues també. A ver si pasa lo mismo, pero con este idioma.
Intentar cercar pel voltant, ¿no?
Si una familia cercana.
Jo crec que pot ser un llibre d'escriure de nins petits. Que
també podia ser. No? I clar, però això mai ho han desxifrat. És el misteri, com els nins quan diuen opolapa, i aquest no. És un llenguatge especial. Vinga, i és darrer.
Pues, bueno, este ni lingüísticos, ni historiadores, ni con inteligencia artificial por el momento se ha conseguido descubrir. La siguiente, pues más de un centenar de objetos de bronce muy curiosos. Tienen 12 caras y agujeros de distintos tamaños y se llaman dodecaedros romanos. Lo sorprendente es que nadie sabe para qué serviría. ¿Cuál es vuestra teoría?
A mi, mentre no Núria en cerca s'imatge, què faríeu? O si voleu trobat 100 objectes de bronze que tenen 12 cares i forats de distints tamanys.
Pues,
aquí teniu la imatge. Nosaltres l'hem descrit pels oients.
Distribuïdor de semilles.
Un dau per jugar a jocs de taula.
Distribuïdor de semilles.
Interessant.
Bueno.
Un dau per jugar a jocs de taula.
Vinga, més hipòtesi. Qui té més idees? Vinga.
Sí. Jo què sé, per guardar coses com...
Per guardar coses, però cauen, perquè tenen forats. Sí.
Ah. Un colador.
Sí.
Sí, exacte.
Una màscara.
Una màscara.
Una carta d'identificació, com a cada persona tenia la seva cara...
Clar, perquè són diferents.
Sí.
Interessant.
Jo què sé, un monument abstracte.
També, escolta.
Joieria. Com un frisbee.
Un frisbee, però pesaven una mica, per ser frisbees.
Joieria.
Joieria, som grandets.
Realmente no se sabe muy bien, no sé si es una herramienta para tejer, es un juego, podríamos mirar las huellas de uso, que eso es muy importante porque podemos mirar que, para qué se podría utilizar, pero realmente no hay ninguna teoría real para la que pudiese utilizarse, ¿no?
Ahora nos queda en ganas de tener respuestas, ¿a que sí?
Arqueólogos del futuro, sí, tenéis muchos misterios por resolver.
Però ja has acabat la secció. Sí. Però ja heu superat les proves, sou ja, teniu sa 2 d'arqueologia.
Uéééé!
Estàs emoció, Mercè, estàs emoció. Núria, moltes gràcies per haver-nos preparat aquest campus. Tornaràs un altre dia?
Sempre, que m'invite, jo encantadíssima.
Sempre, eh? Per posar a prova les nostres habilitats.
Por supuesto.
Molt bé. Vinga, anem a dir adeu. Anem a dir un adeu així com d'arqueòlegs misteriosos.
En quin idioma?
En quin idioma? Isabela, ajuda'ns. Isabela, tu et coneixes algun altre idioma? Alemany, per exemple.
Vale.
Com se diu adeu en alemany?
Auf Wiedersehen.
A mi em digueu un poc més fort perquè intentem copiar.
Auf Wiedersehen.
Vinga. Idò, a la una. Ah, no, espera, ho direm en diferents idiomes perquè són com a políglotes.
No!
Farem...
Búlgaro.
Tot seguim amb Isabela. Farem en anglès, italià, francès i alemany. Vinga, un, dos, tres. Primer anglès.
Bye.
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 Francès.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Italià.
Arrivederci.
Arrivederci.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
I adeu.
Adeu.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. Notícia de darrera hora. Un home de 60 anys ha mort a la piscina d'un hotel a Cala Tarida, ubicat en el municipi eivissenc de Sant Josep de sa Talaia. Segons informa el 061, ha corregut a les 11:30 del matí quan la víctima s'ha tirat per un tobogan a l'aigua i, per causes que es desconeixen de moment, s'ha ofegat. Està tret de l'aigua.